Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 20 de gener de 2026. Des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip que està a punt i repartit entre Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní. Som Sílvia Delgado i Toni Olivella. Bon dia. Engeguem amb el sumari explicant quines veus escoltareu, quines qüestions abordarem a partir d'ara i fins les 12. I aquest dimarts 20 començarem amb el temps, amb la previsió, quants dies ens queden de pluja, si tornarà a ser intensa o no el Penedès. D'aquí uns instants, el Marc Paredes resol tots aquests dubtes. I a continuació ens endinsem en el món del còmic, de les vinyetes, amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, avui per parlar d'un dels artistes del còmic més icònics de Llatinoamèrica, Alberto Breccia. A 9:45 parem 5 minuts perquè els serveis informatius ens expliquin com comença aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. Després d'aquest primer flaix informatiu, abordem el tema de la setmana que dediquem a les rebaixes. Aquest període que comença just l'endemà de Reis i acaba el 6 de març. I l'abordarem des de diferents perspectives. Volem saber, d'una banda, com les afronten els establiments a peu de carrer, quin paper juguen les associacions comercials, com veuen aquestes rebaixes d'hivern 2026, però també us recordarem quins drets teniu com a consumidors amb les compres de rebaixes i també intentarem descobrir què ens impulsa a comprar sovint de manera poc racional i compulsiva. I diran la seva Yolanda Lezcano, dinamitzadora de l'associació comercial Vilafranca Activa, la Luz Ramírez, psicòloga, la Mònica Caballero, tècnica de l'Oficina Comarcal de Consum, i la Núria i la Montse, copropietàries de la sabateria Quim Parell de Sant Sadurní. A 9:45, escoltarem Yolanda Lezcano i Luz Ramírez. Farem una pausa a les 10 per escoltar el butlletí de notícies i de 10 a 11:15 tindrem amb nosaltres Mònica Caballero i la Núria i la Montse de Quim Parell. A 9:45 deixem les rebaixes perquè arriba de nou l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix d'aquest matí. De 9:45 fins les 11 reivindiquem el producte de temporada i de quilòmetre zero i els vins i escumosos de casa amb Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, que un cop al mes ens porten maridatges espectaculars. És dimarts i jugarem, obrirem línies perquè guanyeu un llibre. Avui és un llibre que reivindica les lletres. Es diu un llibre ple de lletres, és un àlbum il·lustrat d'aquests de regal, escrit per l'Òscar Dalmau, il·lustrat pel Jesús Morentín. Totes aquelles trucades que arribin al concurs del català al carrer i optaran. Ens acompanyarà la Teresa Casanelles i l'Aina Moll i aprendrem i jugarem plegats. A 9:45, última de les tres cites diàries amb l'actualitat. Ens acabem d'actualitzar, sabem com tanquem el matí i entomem la recta final, que els dimarts va de pantalles amb el Carles Gales i, per acabar, una fake news.
temps.
Avui hem tornat a sortir al carrer amb paraigües. Quants dies durarà? Anirà més? Ens ho explica el Marc Paredes a la Meteo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arriba el plat fort de la llevantada, que ha començat ja aquesta matinada i s'estendrà durant tot aquest dimarts. Pluges continuades, o més o menys continuades, però sobretot abundants a l'extrem nord-est, cap a les Terres de l'Ebre i també en punts del litoral i del prelitoral central. Molta precaució a la pluja, però també molta precaució a l'estat de la mar, si us heu de desplaçar en punts costaners, perquè la mar estarà molt remoguda, onades que podrien superar els 6 o 7 metres. No és dia ni d'acostar-se a espigons ni a passeigs marítims perquè la situació és molt crítica i atenció a la nevada també al Pirineu. Per tant, avui dia mogut, darreres hores ja de la llevantada, però que es patagarà amb força durant aquest dimarts i amb unes temperatures que baixaran. L'ambient serà més fresc. A partir de demà tot això va cap a la baixa, tindrem moltes més estones de sol. De fet, el sol s'imposarà ja des del matí, encara amb algunes restes de nuvolositat i probablement amb l'aparició d'algunes boires o boirines en punts de l'interior del Penedès a causa d'aquesta presència d'humitat i de les precipitacions d'aquests últims dies. I a la tarda tornaran a créixer nuvolades i no es descarta novament la possibilitat de precipitacions al Penedès, tot i que creiem que quedaran més concentrades en indrets de la Catalunya central. I termòmetre també cap a la baixa, tant les mínimes com les màximes. Per tant, avui dia mogut, demà dia més estable, amb temperatures per sota de la mitjana climàtica i de cara als propers dies sembla ja que el sol, sobretot a cara dijous, sí que el veurem durant més hores i les temperatures, tot i que seran baixes, ja us puc avançar que el sol escalfarà mínimament i això contrarrestarà tots aquests dies que hem tingut de precipitacions. Això és tot, bona setmana!
Un cop al mes, l'Òscar Cerdà ens acompanya en aquesta primera hora del magazín per parlar-nos de l'apassionant món del còmic i els seus artistes. Avui serà el torn d'un dels il·lustradors més icònics de Llatinoamèrica, Alberto Breccia. Connectem, doncs, amb Ràdio Sant Sadurní. Allà l'Òscar ens espera, a costat del nostre company Miquel Cuenca.
Estem ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Òscar Cerdà, avui ja, el 2026, en aquesta secció Vinyetes. Al desembre vam parlar de Stan Drake, dibuixant nord-americà. Avui no ens movem del continent, però baixem cap al sud per tal de conèixer un artista del còmic d'origen uruguaià, però va passar tota la seva vida a Argentina. Òscar, estem parlant d'Alberto Breccia.
Sí, bon dia i bon any a tothom. Sí, Alberto Breccia, un dibuixant experimental, rupturista. De fet, d'ell, Frank Miller, ho havíem dit amb el Vinyetes de Frank Miller, va dir, con Breccia empezó todo. O sigui, imagina't tu com l'admirava aquest també dibuixant i innovador que va ser Miller, no? Pues res, entrem, si et sembla, perquè avui hi ha contingut, eh?
Som-hi, Òscar.
Com deies tu, va néixer a Montevideo el 1919 i no va néixer artista, va néixer amb gana. O sigui, els seus pares eren italians immigrants, gent curtida, que es van instal·lar a Buenos Aires. Era una ciutat en aquell moment, a primers de segle, amb ebullició. Gent de tot arreu, fàbriques, ports i sobretot misèria. Va néixer en un barri molt popular, envoltat de fum, sorolls i de fet, supervivència, no? No havia llibres d'art a casa, ni museus, ni professors inspiradors. El que havia era treball. I de ben jove va haver de deixar l'escola per ajudar la família fent de tot, eh? Feines mecàniques, qualsevol cosa que portés un plat a taula. És a dir, que el porta a dibuixar el fet aquest de la misèria a casa. Aquí comença una de les primeres paradoxes. Dibuixava entre la brutícia, literalment. Però no ho feia perquè pensés que era una feina, sinó que ho feia perquè no havia una altra opció. És a dir, dibuixar per ell era una opció per portar, com dèiem, un plat calent a taula. Va aprendre, com molts dibuixants, copiant, equivocant-se, sense acadèmia, o sigui, totalment autodidacta, i això seria clau amb el seu desenvolupament futur. Quan entra al món del còmic no hi ha grans idees de revolució gràfica, és el clàssic dibuixant d'agència, que fa un ritme realista, una narrativa entenedora, i gens experimental, és a dir, això és el que defineix el clàssic dibuixant d'encàrrec d'agència, que no vol dir que no sigui bo, però que fa un tipus de còmic molt entendible, no? Durant molts anys, si mirem les pàgines dels seus orígens, no veus aquest bretxa revolucionari que després esdevindrà. Veus un tipus eficaç i convencional. Però ell admetia amb una honestetat brutal que durant anys intentava dibuixar bé. No dibuixar diferent. Tot això ho insisteixo molt perquè cap al tram final de la seva obra això eclosiona d'una manera molt bèstia. Una altra cosa que el va marcar precisament per aquesta necessitat de portar menjar és que treballava com una bèstia parda, o sigui, amb una tècnica de ferro i menyspreant absolutament la comoditat. Mai va ser un artista d'aquests delicats, com per exemple va ser Stan Drake, no? Que es basava també molt en fotografies, de traç molt polit i molt, molt entendible. Aleshores, entre les seves primeres obres, podem citar Vito Nervio, històries bèl·liques i relats d'acció clàssiques. Brescia compleix, com et deia, però s'avorreix soberanament. És a dir, una idea que el perseguirà sempre és que el dibuix ha de dir coses, ha d'explicar coses. Això entroncaria força doncs, amb gent com contemporània com en Paco Roca, no? Que més enllà del dibuix ens explica coses de gran fondària. Dit això, per algú que amb prou feines havia menjat calent, és molt significatiu. El que ell volia no era bellesa, era veritat. Encara no havia arribat Oesterheld, em costa molt pronunciar-ho, No existia Mörfinder, l'Eternauta ni Lovecraft, Però Brescia ja canviaria, com es veurà, el còmic mundial. La trobada amb l'Héctor Hermann Oesterheld, si ho he pronunciat bé, és un moment clau a la seva carrera i tot fa un gir. Deixa de dibuixar com toca per començar a dibuixar com realment sent ell, no? Es troben a mitjans dels anys 50, tots dos ja porten bona l'esquena, però venen de llocs diferents. L'un és el dibuixant i l'altre és el guionista intel·lectual, humanista, en fer profunda amb les persones, no? I Brescia és l'obrer, l'autodidacta, el desconfiat, amb les mans plenes de tinta, vull dir que és curiosa aquest tàndem que no... a les antípodes un de l'altre, no? Però miraculosament es provoca el miracle de que encaixen els dos. Amb una relació de tensió constant, el guionista empeny Brescia a anar més juny i Brescia l'obliga a assumir riscos visuals que no havia previst. Una primera col·laboració força important al 58 és Sherlock Time. Ja comencen les ombres a ser molt potents, molt expressionistes i comencen a pesar més. I comença a deformar els rostres, curiosament. Encara que siguin realistes, comença una labor com de deformació de l'anatomia i dels rostres, no? I el negre ja comença a tenir un rotllo més angoixós. Aleshores arriba el 62, per mi l'obra cumbre de Brescia, Mörfinder. És un còmic extraordinari, que no només és una sèrie de còmic, és ben bé una declaració de principis. És un personatge immortal que ha viscut una sèrie de tragèdies humanes possibles. Les guerres, per exemple, del Peloponès, que d'aquí em fa l'efecte que Miller va treure els 300, és a dir, en un moment donat aquest personatge ha vingut de no se sap bé on, espectral, hi ha un dels capítols que és la guerra de les Termòpiles. I per mi que Miller es va inspirar perfectament amb el seu còmic Els 300, portat també, com ja saps, al cinema. Aleshores, amb Mörfinder es deslliga de tot el que havia après i comença a fer aquest còmic més experimental que trenca la lectura clàssica. Hi ha pàgines de Mörfinder que semblen gravats expressionistes, certament, no còmics, Els editors els hi comença a caure la suor i alguns lectors es queixen, però els que estimem el còmic no podem deixar de mirar-lo i admirar la tinta increïble i els dibuixos de Mörfinder. El propi Brescia confessava que mentre dibuixava Mörfinder no sabia si allò funcionaria. O sigui, era tal el seu grau de dubte, però ho feia igualment, no? Diu, si això no agrada, almenys m'hauré divertit. Una miqueta aquesta frase explica tota la carrera posterior d'ell. De fet, no vol agradar, vol incomodar. aquesta connexió amb aquest intel·lectual, l'Héctor Hosterhel, van a buscar una cosa que va més enllà del pur gaudi, no?, del dibuix. I com més radical justament es torna Hosterhel en el discurs, també es torna Brecci a la forma. La resposta a quant temps deixaran de fer-ho d'aquesta manera arribarà en una de les obres més mítiques de la història del còmic, L'Eternauta. Segons Brecci, censura, polèmica i un fracàs que amb els nens esdevé llegenda. De fet, ara hi ha una sèrie argentina protagonitzada per Darín basada en aquest còmic, que és la segona versió. La primera comptava amb el mateix guionista i amb un dibuixant molt més fluix, però Brecci agafa les regnes del dibuix i en fa una versió que va ser complicada, va tenir molts detractors. És ben bé un mite, vull dir, el dibuixant del que et parlava, que per mi és més fluix, és un tal Solano López, val? És un dibuixant més acadèmic i certament més fluix. I el que fa Brecci és allò que en termes cinematogràfics es diu un remake, però de còmic, no? El fa molt més agressiu, difícil de llegir, visualment molt més extrem, i la reacció dels lectors és molt dura. O sigui, no té bona acollida aquesta revisitació del còmic de Solano. Arriben inclús cartes dient que això no s'entén, que això no és a l'Eternauta, que això és una presa de pèl. Però Brecci diu més o menys el que sempre ha pensat. Si volien el mateix de sempre, ja el tenien. O sigui, l'ànim rupturista està amb ell present sempre, no? L'Argentina d'aquells anys tampoc no és un lloc amable. Comença la dictadura i totes les metàfores que porta implícites al còmic són incòmodes pel règim militar. La invasió alienígena, aquells flocs de neu que cauen, ja no és tan alienígena. Vull dir, sempre hi ha encobert l'assumpte aquest de la dictadura. I els editors què fan? Comencen a retallar i a pressionar i a suggerir canvis que el facin més suportable. De fet, ell ja sabia que jo no tindria futur. I, de fet, la idea pren cos perquè paren la sèrie, aturen la sèrie. És a dir, l'àlbum que ara, feliçment, està reeditat amb una edició fantàstica, de fet, està inacabat. La sèrie durava molt més amb el còmic original. Però ja no hi ha marxa enrere. Llavors, a mesura que el Hosterhel entra de ple a la militància política, es van allunyant els dos, es van allunyant i Brecci es queda sol. I per molts és quan entra la millor etapa creativa de la seva vida. O sigui, deslligat d'aquest guionista fenomenal però compromès políticament, comença a adaptar Lovecraft, atenció, Poe, Dràcula, amb un raspats, utilitzant raspall de dents, i les seves obres agafen una sensació de terror pur, no? La prova són els autors que t'hi he citat. Després de l'Eternauta, queda fora del sistema comercial. Vull dir, és un tipus que, encara que és un grandiós dibuixant i un grandiós narrador, no té aquella tirada comercial que tenen altres contemporanis de la seva època. Ja no busca, de fet, agradar editors ni lectors. Es dedica a experimentar, com et deia, amb col·lajos inclús. És capaç d'enganxar, per exemple, una pàgina de diari i tacar-la per sobre en guaix blanc. Qui vegi Brecci s'ha de posar a llegir-lo en condicions, no l'autobús, s'ha de seure.
És tota una aventura llegir-lo i observar la seva obra.
I sobretot si t'agrada, si t'apassiona el còmic, el tractament visual d'ell, m'atreviria a dir que és únic. No té, i si ha tingut algun imitador, inclús el seu propi fill, no se li acosta, vamos, és interessant, és un dibuixant molt solvent, que també va triomfar als 80, però no té res a veure amb l'obra del pare. Com et deia, adapta Lovecraft amb els mites de Cthulhu, i a Edgar Allan Poe passa el mateix. No explica ben bé les històries, sinó que explica amb els sons. Les pàgines semblen emmalaltir. Brecci certament vol incomodar, no? Una frase seva ho resumeix tot. Quan entens una imatge massa de pressa ja no serveix. És molt radical, Brecci, en aquest sentit, però vaja, a Pèrramus barreja sàtira, surrealisme i crítica política, que ja no abandonarà, és trist i l'aran alhora, i el que fa és també biografies impossibles com les de Che Guevara o Evita, la dona de Perón, que són més desmuntatges simbòlics que retrats. aquí ja és claríssim, el còmic no és entreteniment innocent, és memòria. Aleshores, Brecht ens va deixar el 93 sabent que no era popular, però sí respectar pels que importen, diguem-ne, no? Que són els apassionats i amants del còmic, els comiquers. De fet, és un punt d'inflexió amb el còmic, com et deia, i és la prova que es pot dibuixar i de forma estranya o lletja i dir la veritat. Aquest seria el resum express de la vida d'aquest dibuixant, que jo crec que va transcendir els límits del còmic per convertir-se en una mena de pintor dibuixant de còmic.
Figura rellevant a l'Argentina el dia de la seva mort, el 10 de novembre, que és considerat el Dia Nacional del Dibuixant. Per tant, no és un mes, és una figura que pels professionals del sector, els companys i els amants del còmic, és més que un referent.
Absolutament d'acord, absolutament d'acord. I aquest apunt el desconeixia, és curiós, eh? Tinc diversos còmics d'ells, però a vegades ens passen coses i... m'ha agradat que l'hagis apuntat, certament.
Doncs moltes gràcies, Òscar, per acompanyar-nos en aquesta secció Vinyetes un mes més i nosaltres que tornem al febrer amb un nou autor o autora. Moltes
Perfecte.
Gràcies.
Una abraçada a tothom.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els ulls de la tancat fa figa el cor que ets al fons que no pots que s'ha obert la ferida un altre cop que el dolor va calant
amb Haldon Mar, l'en Marcel i Júlia i aquest Puc ser jo, ens encaminem a 9:45, cita amb l'actualitat, ens posem al dia amb aquest primer flash i seguim parlant de rebaixes.
Puc passar les nits amb ella si no dorms. Puc provar d'espantar tots els teus mals sons. Di unes quantes bestieses i amb això rius de nou. I si no, puc cantar-te cau d'orella una cançó. Sembra pendent sense cap condició. I si avui ens necessitem tots dos, sap prou bé que aquí em tens, que no em moc, com sempre sóc a prop. Si no et queda cap racó d'esperança, puc ser jo qui et tregui d'aquí si ho vols. Passar les nits amb ella si no dorms. Puc provar d'espantar tots els teus malsons. Dir unes quantes bestieses si amb això rius de nou. I si no, puc cantar-te cau d'orella una
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Les polítiques de Donald Trump frenen l'interès en els viatges cap als Estats Units, sobretot per la incertesa en els permisos d'entrada. L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades ja va avisar fa un temps que 4 de cada 10 agències havia notat un retrocés en la demanda de viatges als Estats Units. Si bé és cert que no els passa a totes, el que sí que comparteixen és que les polítiques actuals de Donald Trump no beneficien el turisme i que la gent s'ho pensa més a l'hora de contractar un viatge cap als Estats Units. Des del Com Viatges Vilafranca, un dels seus responsables, Pere Alburnà, apunta com als Estats Units no és un destí amb reserves zero, però la demanda va començar a baixar l'estiu i ara encara ho ha fet més. Segons Alburnà, el que genera ara mateix el turisme cap als Estats Units és sobretot molta incertesa per part dels viatgers perquè mai se sap si deixaran entrar al país o no, tot i tenir aprovat el document visat ESTA. Sant Sadurní, com altres municipis de l'Alt i el Baix Penedès, ha guardat un minut de silenci per les víctimes de l'accident ferroviari d'Ademuz. Aquest dilluns al migdia, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha convocat un minut de silenci davant del consistori en record de les víctimes del tràgic accident ferroviari ocorregut a Ademuz, a la província de Còrdoba. L'acte s'ha dut a terme com a mostra de condol i solidaritat. Des de l'Ajuntament s'ha traslladat el condol més sincer als familiars i amics de les víctimes, així com tota la solidaritat i suport a les persones ferides i a les seves famílies en aquests moments tan dolorosos. Per avui a les 12 del migdia també hi ha convocat un minut de silenci a Gelida, a la plaça de la Vila. L'Arbós presentarà els resultats del projecte de restauració i museïtzació dels Gegants Vells. La Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Arbós presentarà el dissabte 24 de gener els resultats del projecte de datació, restauració i museïtzació dels Gegants Vells de l'Arbós, una iniciativa de gran rellevància patrimonial i cultural pel municipi. L'acte, obert a tota la ciutadania, tindrà lloc a les 5 de la tarda a l'Església de Sant Julià. La presentació permetrà donar a conèixer el procés de recerca, conservació i museïtzació d'aquestes figures històriques del seguici festiu arbossenc, així com les conclusions extretes del treball fet. El projecte ha fet possible aprofundir en el coneixement del seu origen, valor simbòlic i trajectòria històrica, alhora que n'ha garantit la preservació i posada en valor amb criteris tècnics i científics. L'acte comptarà amb la participació dels especialistes implicats en el projecte. Aleix Vall, del CEO del taller a Vall de Reus i responsable dels treballs de restauració, Lluís Ardèvol Julià, documentalista i gestor cultural, i Maria Salvador Carreter, llicenciada en Ciències de les Religions, que contextualitzarà històricament i simbòlicament el conjunt. I acabem explicant-vos que la Ràpita es prepara per celebrar la seva Festa Major d'hivern 2026. La festa començarà aquest divendres amb el sopar de germanor i el ball a la sala del Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc a partir de les 9 del vespre. L'endemà, els actes començaran a les 10 a la plaça de Ramon Cabré amb una bicicletada per a totes les edats que durarà aproximadament una hora. Paral·lelament, al camp de la Tallada se celebrarà la tercera jornada individual de bitlles de la Federació Catalana de Bitlles. A les 11, a la plaça de Ramon Cabré, se celebrarà també una xocolatada i a les 12, a la sala del Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, acollirà un espectacle infantil. Finalment, de 7 a 9 se celebrarà també a la sala un vespreig amb música en directe. L'últim dia de festa, el diumenge 25, el primer acte començarà a 11:15 a la capella de Sant Domènec amb una missa i tot seguit es duran a terme els balls de lluïment amb els balls folklòrics de la Ràpita. En acabar es farà un vermut popular. Finalment, a les 7, es representarà a la mateixa capella una obra de teatre i en acabar hi haurà la traca de fi de festa.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com cada any, just l'endemà de Reis i fins al 6 de març tenen lloc les rebaixes d'hivern, un temps per aprofitar ofertes, triar i remenar productes i valorar opcions avantatjoses amb preus inferiors als de només fa unes setmanes. Però no tot són oportunitats. Avui al Penedès en xarxa en volem parlar de les rebaixes i ho farem des de perspectives plurals. Volem saber com les afronten els establiments, què recomanen els seus associats, les entitats que agrupen comerciants, quins drets cal tenir presents com a consumidors i des de la psicologia esbrinar què ens impulsa a comprar massa sovint de manera poc racional i compulsiva. Comencem a Ràdio Vilafranca. Vilafranca Activa és l'associació de comerciants i professionals vilafranquina que va agafar el relleu al Centre Vila a finals del 2023 i amb la seva dinamitzadora, la Yolanda Lezcano, parlarem de rebaixes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Entre els imperdibles de cada gener hi ha les rebaixes d'hivern, que oficialment van començar el 7 de gener, però hi ha establiments que s'avancen i fan coincidir descomptes amb les compres de Nadal. Això continua sent polèmic o ja ho tenim superat?
Jo crec que ja ho tenim assumit, ho tenim superat, assumit i de tot, perquè és veritat que cada dia, tot i que es manté el tema de una mica de les dates de rebaixes, la gent no perd aquest
el referent, no?
Sí, aquest
no? Referent, després de Reis.
Sí, aquest referent no es perd. El que passa que sí que és veritat que com cada vegada entrem més, sobretot amb comerços nous i botigues noves, que van lligades o bé a franquícies o bé a unes marques determinades, que elles mateixes durant l'any tenen promocions, que moltes vegades la gent diu, és que no podem viure, depèn quina botiga, no podem viure tot l'any de fer rebaixes, no? Però sí que és veritat que, clar, ens hem d'anar una mica adaptant als temps que avui dia corren. Però, de totes maneres, sí que és veritat que encara que s'avanci una miqueta, que per gener, per Reis, ja hi ha alguna coseta que tenim de rebaixa, les rebaixes sempre, els referents són després de Reis, sempre, sempre. Vull dir, mantenim les dates.
I tot va molt ràpid i a aquestes alçades de la pel·lícula estem ja pràcticament amb segones rebaixes, no? Perquè a partir del 15 ja ens hi trobem, si fa
sí,
no fa.
Sí, és que corre molt perquè la veritat que, clar, tenim el mes de gener que va molt de pressa, febrer és una miqueta més curt i ja és com aquell que diu, ja és la cua de les rebaixes i entrant a març ja tothom té aparadors de nova temporada.
Primavera, a més hi ha ganes sempre.
Sí, hi ha ganes de canvis de vestuari, canvis de complements, canvi de tot, i la veritat és que estem vivint una ebullició ara amb la rebaixa, doncs estem en plena campanya.
I com van aquestes rebaixes 2026? Què diuen els botiguers?
Doncs la veritat és que bastant, bastant bona. És una campanya que ens ha agafat un any en el que hem tingut fred, la veritat.
El clima sempre és un factor condicionant,
el
no?
El clima ajuda, diguem que ajuda, perquè altres anys ens trobàvem que havien passat uns Nadals calorosos, i quan arribava el gener no ajudava tampoc el temps. La gent no havia venut, a lo millor, tanta cosa com volien, i arribava el gener i et trobaves que el temps no acompanyava. Però enguany ha acompanyat molt. La campanya de Nadal, tot i mantenint les mateixes perspectives que tenien d'anys anteriors, ha sigut una campanya amb molts alts i baixos per culpa del temps. És que el temps sempre ajuda
marca.
A tot. Marca molt, perquè la gent, clar, si plou, si fa mal temps, la gent, sobretot si tens nens i tal, priva de sortir al carrer, de veritat. I ha sigut una campanya doncs, una mica que ha anat tenint dies molt bons, dies no tan bons, i doncs, ara també doncs, ha obert una porta a que les rebaixes siguin més bones, la veritat.
Els descomptes entre quin i quin oscil·len?
A veure, hem de tenir en compte que ara les primeres acostumen a estar parteixen d'un... el que menys, així una mica per sobre, et diré que parteixen bastant d'un 20. Val? O sigui, no és un tant per cent que et diré fixa de tothom, però sí que és veritat que parteixen amb 20s i 30s. Però ja, com tu bé deies ara, a partir de meitat o això, ja podem trobar algú que està posant 50s.
Tot i que costa, a Vilafranca, veure-ho.
Costa una mica, costa. Però sí que tenim comerços que ja tens el 5 davant.
Són més bones les d'hivern que les d'estiu? Hi ha més marge pel botiguer?
Bé, jo, a veure, tant a la campanya de rebaixes com botigues al carrer i fora stocks, són, potser et diré que són des de la visió que podem tenir nosaltres com a comerç, jo crec que no és que siguin més bones, però sí que donen la sensació de que hi ha més gent. Però jo crec que la raó és una i molt fàcil, no? La rebaixa d'estiu, hi ha molta gent de vacances. Clar, llavors sí que és veritat que, home, un moment o altre segur que estàs per aquí per poder fer alguna compra, però la d'hivern és veritat que t'agafa, doncs, per una persona que tinguis ara el tant per cent de gent que hi ha de vacances, és minoritari en aquest temps. I clar, nosaltres quan fem ara rebaixes, quan fem botigues al carrer, quan fem fora stocks, triomfem. Són unes campanyes que porten molta gent. L'estiu és més complicat. Pensa que tot el barem de rebaixa, botiga al carrer i fora stocks estan en els mesos de juliol i agost. Per tant, són dos mesos molt punters en
complicadets.
Vacances. Sí, sí, sí.
Parlen d'una despesa mitjana, aquestes rebaixes d'hivern, d'uns 100 euros per persona, un 4% superior l'any passat. Mm. Ens ho creiem, no ens ho creiem?
Sí, a veure, pot ser. La gent està guardant, la gent... Sí que és veritat que molta gent diu que es prioritza molt des de que vam passar el famós Covid, es prioritza molt les sortides, la restauració, els viatges i demés, però sí que és veritat que no deixem la moda i els complements. A veure, a tots ens agrada, hem de ser realistes. I si podem en rebaixes comprar-nos allò que ens hem estat privant una miqueta més a preu normal, doncs ho fem.
Són unes rebaixes les d'hivern que oficialment arrenquen l'endemà de Reis, per mm-hmm. tant, a continuació de la campanya nadalenca, mm-hmm. que és un dels plats forts anuals pel sí. petit comerç. Com ha anat enguany?
La campanya de Nadal, bé, vull dir, com abans et comentava una miqueta, ha sigut una campanya molt amb alts i baixos. Hem tingut uns dies, un temps que no ens ha acompanyat del tot, però sí que és veritat que els dies que ha fet doncs, més bo han sigut bons de tot, de carrer, de compres, dels comerços han estat contents. El que passa que, bueno, com dèiem, una miqueta el temps et condiciona molt i aquests dies doncs, hem tingut molta pluja, molt de vent, hem tingut dies molt dolents en el que, bueno, que la gent passejar i sortir al carrer per dir a veure com està tot i donar un tomb amb la canalla i això, doncs clar, no es propiciava tant.
Quin rol juga Vilafranca Activa per dinamitzar aquestes èpoques, aquests moments, i estar al costat del botiguer i incentivar aquesta compra?
Bé, doncs nosaltres sempre diem que volem que passin moltes coses, val? Que no deixin de passar coses al carrer. I és veritat que de la mà de l'Ajuntament, amb reunions que hem mantingut i de més, hem intentat propiciar una campanya de Nadal conjunta en el que des de l'Associació de Comerç hem tocat molts punts enguany. Enguany ha sigut una campanya molt feixuga de coses que s'han arribat a fer. Hem tingut el premi, diguéssim, o la part de la campanya de Nadal gran, que era aquest sorteig que hem fet de... per a dues persones d'un viatge a Tailàndia. Hem redecorat una miqueta tot el tema dels comerços per identificar els comerços associats i hem redecorat doncs, la decoració que teníem de l'any passat nadalenca. Dins de tot el marc del cap de setmana de la Fira del Gall vam fer un taller, perquè l'any passat va tenir molt, molt, molta afluència, un taller per a nens i nenes de tionets de fusta, un taller molt, molt xulo on et porten la bosseta, fas el teu, et porten el teu tronquet, les potes, el vesteixes tu amb roba, vull dir, és molt, té molta, molta, molta afluència. Hem posat unes figures, hem ampliat les figures lluminoses que teníem l'any passat, posant quatre de grans més les petites, malgrat que als pocs dies d'estar posades les petites ja estaven trencades. Hem de fer una crida i tenir una miqueta més de... Bueno, d'empatia, no? Si ves, no? Si a tu no t'agrada o tu creus que no fan res al carrer, potser la persona davant o darrere sí, no? I crec que, bueno, que hauríem de ser una mica més conscients tots, però que hi ha coses que no les podrem evitar. I, clar, tot això porta molta gent a fer-se fotografies, molta gent a visitar-nos. A més, ho vam complementar amb una fira de Nadal, en el que per primera vegada intentàvem fer una fira en el marc de que acabés, diguéssim, no trepitjant, sinó acompanyant, que és el que dèiem amb una miqueta amb la regidora de Comerç, no? Acompanyant a les dues que ja tenien davant a l'Ajuntament, que era la Fira de Santa Llúcia i la Fira del Gall. Nosaltres començàvem abans d'acabar aquesta Fira de Santa Llúcia i hem acabat després també de la Fira del Gall, d'una manera que la gent que venia a tombar Vilafranca trobés fira a la Rambla, trobés fira el que és l'avinguda del Pla de Sant Julià i trobés el que era el centre històric, la part més antiga de Vilafranca, on teníem totes aquestes figures lluminoses, trobés també una altra fira.
I el colofó d'aquestes rebaixes d'hivern seran la botiga al carrer i el Forestocs. Podem avançar dates?
Sí, mira, tenim ja la botiga al carrer amb data fixa, ja serà el divendres 30 i dissabte 31, matí i tarda, en horari comercial. Sortirem al carrer, les botigues es posaran a davant de casa seva i tindrem una àmplia oferta de tot el que és roba, complements i de més. I després tenim també ja datat el Forestocs d'hivern, que serà l'últim divendres de febrer, que serà el dia 27, durant tot el dia, ininterrompudament, a la plaça de la Vila.
Doncs, Yolanda Lezcano, moltes gràcies i bones rebaixes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara volem saber per quina raó comprem més durant les rebaixes. Per això comptem amb una psicòloga que ens ho explicarà des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. I per explicar-nos què és el que ens impulsa a comprar en època de rebaixes i què utilitzen també les botigues, els grans magatzems, ens acompanya la Luz Ramírez, ella és psicòloga. Molt bon dia, Luz. Com estàs?
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Què tal? Primer de tot, bon any. Jo acabaré el dia 30 de gener, acabaré de dir bon any. Ho tinc claríssim.
Moltíssimes gràcies i bon any també per tots.
Estem en una època xula de rebaixes. Per què ens agrada tant comprar? Què ens impulsa a comprar?
Ai, Lourdes, sempre sentim a dir que les rebaixes comprem per impuls. I jo crec que no exactament. A les rebaixes comprem perquè ens sentim més tranquils fent-ho. És a dir, la nostra conducta, la conducta que tenim, no?, està disposada a fer compres. Uh-huh. Llavors, no és tant gastar més, sinó que a nivell intern, amb aquesta veueta que sempre tenim, que ens impulsa a fer això, fes-ho altre, doncs ens sentim menys malament fent les despeses quan són les rebaixes. És a dir, durant l'any ens passem el temps dient-nos no necessito, no cal, ja en tinc prou, ai, costa una miqueta de caret, però arriben les rebaixes i fan una cosa molt senzilla. I saps quina és, Lourdes?
Quina?
Que ens donem permís. Permís per comprar sense sentir culpa.
Ostres! És com el moment, sí. No? És ara.
Exacte, és el nostre moment, ara. Però aquí entrem en un terreny que no tothom és conscient. A veure, t'explico. A les rebaixes no comprem diferent, comprem com sempre, no?
Sí.
Però a nivell interior, aquesta veueta que tots tenim, no? Doncs ens parlem a nosaltres mateixos d'una manera molt diferent. T'explico com. Per exemple, ens diem, és que estava molt bé de preu. O també allò de, és que per aquest preu, o jo què sé, això no és gastar, és aprofitar, no? Tinc, a més, una coneguda, això és veritat, és a dir, que quan anava de rebaixes, o quan va de rebaixes, sempre diu, me'n vaig d'estalvi. Doncs, sí, sí. Aquestes frases que he comentat no serveixen per convèncer a ningú més, no? Uh-huh. És a dir, només serveixen per convèncer-nos a nosaltres i tranquil·litzar-nos més de que estem fent, doncs, una bona feta, no?
Ostres!
Sí, però clar, la pregunta que es podem fer és si això vol dir que ens enganyem a nosaltres mateixos.
Clar.
I, sí, però no exactament, no? Podríem dir-ne que ens cuidem. Tothom sempre vol el millor per un mateix, no? Uh-huh. I si parlem de rebaixes, doncs a vegades ens cuidem i ho fem comprant.
És com com una satisfacció immediata?
Sí, bueno, i una justificació. És a dir, és una justificació del per què podem comprar. Ens donem permís. ho podem resumir aquí. També hem de posar la mirada que les rebaixes són un moment col·lectiu. És a dir, només és, no és una... A veure, com t'explico? No és només una decisió individual, és un moment social. Traduït seria que quan tothom compra, doncs sembla normal. És com sí. si durant unes setmanes baixéssim el nivell d'exigència que teníem nosaltres mateixos, de dir jo m'exigeixo de fer això, de l'altre, llavors aquests dos moments baixem aquest nivell. I ningú ens diu res per això, és a dir, el que dèiem abans, em dono permís, però també tinc una societat, tinc un moment social que em permet. Llavors aquí, doncs, em permet que digui de que funciona com si fos un ritual. Durant un temps, el control es relaxa. Com ja hem dit abans, ens donem un permís interior per poder gastar. Doncs, a tu t'ha passat, no? A mi m'ha passat, per exemple, dir, no gasto, però clar, quan arribi les rebaixes, sí, no? Em dono permís.
Curiós.
Com és el moment social, doncs ja no tinc les... Ja no em sap greu de fer aquelles compres.
Però, clar, aquí també suposo que entra... Que ningú se senti malament amb el mal que diré ara. La petita trampa, no?, de això costava 60 i ara t'ho poso a 30.
Bé, aquí, mira, exactament. Aquí vull entrar en una cosa. Mira, les botigues i els comerços saben jugar tot això bé, no? I juguen molt bé aquesta carta. I fer veure que no decideixes tu. És a dir, el moment que tu estàs veient, doncs, últimes unitats, només avui, abans costava tant i ara menys, a tu et sembla que no ets tu qui compra, sinó que estàs veient l'oportunitat que es posa davant teu. I ja saps, mai podem deixar que passi una oportunitat, ja que és un moment únic. Som així.
Clar.
Qui no ha arribat, per exemple, a casa, no? I justificar que, no, jo no volia comprar, però és que l'oportunitat era tan bona
sí.
que no podia perdre-la.
Això és màrqueting pur.
Sí, però fixa't, és a dir, es posa una oportunitat, és a dir, no he sigut jo, no? Ha sigut l'oportunitat que es posa davant meu, no? I exactament, és que és màrqueting, no? I llavors, podem dir-ne que quan no sembla que decideixis tu, la compra pesa menys. Entens una miqueta
sí,
això?
Sí.
És com, podries dir que sigués una manipulació, no?
Sí.
I, sí, perquè és coneixement de com funcionem i funciona també perquè tots ens reconeixem que funcionem així i ho sabem fer molt bé el màrqueting tal com tu has dit això.
Clar, ara estava pensant que moltes... Ara el canvia el cap, que quan vas de rebaixes, normalment l'etiqueta és de color vermell, la nova. Això també és psicològic?
Tot està estudiat, fins a les olors que ja s'han comentat moltes vegades, que ens provoca emocions i està tot demostrat. Perquè això va relacionat amb les emocions. És a dir, moltes vegades no comprem una peça de roba, comprem com volem sentir-nos, no? I ens donem permís, aquí hi ha actual màrqueting també, i ens donem perquè no sempre busquem objectes o roba, sinó busquem alleujar, contenir o premiar aquella emoció del dia a dia.
O fins i tot rebaixar l'atenció, per exemple, no?
Exactament, és a dir, però també passa una cosa, també quan anem de rebaixes tenim el cansament, no? És a dir, les rebaixes cansen.
Molt.
Com parar peus, talles, botigues, webs, n'ha sortit tot atabalada abans de la gent, tu com estressada de mirar-ho tot, no?
Sí.
Inclús que arriba un moment de que comprar és il·lusió, és acabar, no? És a dir, vinga, me'n duc i ja està.
Per fer la compra, no?
Sí, i això no és bo ni dolent, només que és humà.
Déu-n'hi-do.
En teoria, les rebaixes... jo crec que no és un problema pel que gastem. Són interessants perquè els diem a nosaltres mateixos mentre gastem. És a dir, aquesta veueta interna és l'interessant, no? Que ens observem què és el que passa quan estem comprant. Aquesta és la part més interessant.
Què sentim, no?
Exactament, com va barrejant les emocions. Com la decisió és... No he decidit jo, ha sigut l'oportunitat que no podia deixar-la perdre, però no he sigut jo, no? Ens justifiquem. I amb tot això, si volem resumir ja, no?, per acabar,
sí.
Si una compra et fa il·lusió, endavant. Si et fa sentir bé, té sentit. Però si només serveix per tapar un dia dolent, un cansament o un buit, potser no estàvem comprant una cosa, sinó intentant arreglar que la nostra emoció de com ens sentíem.
Jo aquí em sento molt identificada, fins fa un any. Era tapar coses. Era tapar altres coses, no? El neguit. Era com omplir buits.
Exacte. I les rebaixes van d'això. Va de màrqueting, va de treballar les nostres emocions, va de que en el moment tu no saps de què estàs fent aquella compra, és a dir, no decideixes, és a dir, estàs aprofitant oportunitats. I bé, d'aquí a 6 mesos tindrem l'altre estiu.
Luz, algun tip per... ja deixant el tema de rebaixes, sí. Algun tip a nivell emocional de com reconduir?
Només que ens escoltem a nosaltres mateixos, mirar si aquella compra està amagant doncs, alguna carència, no?, que hi hagi dins nostre, i si és així, doncs parlar amb algú que ens pugui ajudar o buscar algun professional.
Ens quedem amb això. Moltíssimes gràcies, Luz, per haver-nos acompanyat en aquest programa tan interessant com el d'avui, el tema de la setmana de les rebaixes, i també saber com ens comportem, que això sempre ens fa gràcia i ens fa conèixer-nos una mica millor.
Moltíssimes gràcies. Ja saps que és tot un plaer poder compartir amb vosaltres. Gràcies.
Una abraçada.
Avui analitzem les rebaixes d'hivern des de diferents prismes. Hem començat amb Yolanda Lezcano, dinamitzadora de l'associació Vilafranca Activa. Hem seguit amb una psicòloga, amb Luz Ramírez, que ens ha donat les claus de per què comprem més durant rebaixes, del per què d'aquesta compra compulsiva. Ara farem una pausa, un parell de minuts per la publicitat, el butlletí de notícies de les 10, i a les 10 i 6 reprenem aquest tema de la setmana amb dues mirades més al voltant de les rebaixes d'hivern. D'una banda, també volem saber quins drets tenim com a consumidors, si aquesta compra s'ha de tornar o hi ha algun desperfecte. Per tant, ho abordarem des d'aquesta mirada amb la tècnica de l'Oficina Comarcal de Consum. I de l'altra donarem veu a una botiga, a peu de carrer. Hem tingut una entitat i acabarem amb dues botigueres, la Núria i la Montse.